Va de llibres, un programa realitzat per la Biblioteca Margarida de Montferrat i que fa un repàs a les darreres novetats literàries, així com recomanacions de llibres per diferents edats i un repàs a les diferents activitats que realitzen.
Salutacions als oients de Ràdio Balaguer i benvinguts a una edició especial del Va de Llibres, en motiu de la Setmana de Sant Jordi. En el programa d'avui, en la secció de les recomanacions literàries, seran els llibreters Jaume Casals, de la llibreria La Noguera, i l'Andrea Giovanoli, de la llibreria L'Argonauta, el qui ens faran una sèrie de recomanacions adreçades tant a públic adult com a públic infantil i juvenil, per tal que tingueu en compte a l'hora de realitzar les compres aquesta diada. Pel que fa a la secció de les entrevistes, en aquest programa especial comptarem amb autors locals. Concretament parlarem amb Joan Vicent San Pedro, Joan Arjona i Joan Viscarri.
Va de llibres.
Avui ens acompanya l'escriptor balaguerí Joan Vicent San Pedro, a qui donem la benvinguda i les gràcies per ser aquí al nostre programa Va de llibres.
Bona tarda, gràcies, Eva.
El balaguerí Joan Vicent San Pedro porta anys fent articles d'opinió en diferents publicacions i diaris, com per exemple la revista Groc o La Vanguardia, i ara acaba de publicar la seva segona novel·la, Siempre Raquel, continuació de L'assassino del Santoral. Siempre Raquel continua les peripècies de la inspectora Manoli G. Mesa com a protagonista d'aquesta novel·la policíaca. Explica'ns, Joan Vicent, què es trobarà el lector a Siempre Raquel.
Trobarà una novel·la policíaca, evidentment. La protagonista és la mateixa, és Manoli González Guió Mesa, però ella sol signar Manoli G. Mesa, és per això que se la coneix per Manoli G. Mesa. Després m'agradaria parlar una mica d'ella. En realitat, no és una seqüela, és un nou cas, totalment diferent. Aquesta és novel·la policíaca, l'altra era estrictament novel·la negra. Aquesta és més policíaca, però jo crec que es podrien marcar perfectament en el gènere de novel·la negra. De fet, en el primer capítol ja en mato un, o sigui que... Sí, és una novel·la policíaca, és una novel·la en la qual la Manoli haurà de lluitar contra una banda de lladres internacional molt experimentada que fa anys que treballa per tot el continent europeu, sempre amb èxit. No se'ls ha pogut enxampar mai, i, evidentment, l'objectiu principal és atrapar a número 1, que és un personatge totalment desconegut, que està a l'ombra. I la banda, les situacions s'aniran complicant, evidentment, i en aquesta banda, sempre que cada pas que fa la Manoli en la investigació, sempre apareix Raquel, que adquireix un protagonisme cada cop més important, fins al punt de ser l'alter ego de Manoli. Però per saber més has de llegir la novel·la.
Oh, i tant, no ens podrà pas fer spoilers, Joan Vicent. Tindrà a continuació aquesta inspectora, la Manoli G. Mesa? Podrem llegir més casos d'aquesta inspectora?
És probable que sí, molt probable que sí. Ja tenim bastant avançada una tercera, sí. Uh-huh. També és un cas totalment diferent, perquè tal igual que L'assassino del Santoral, la primera... es tancava, començava i tancava, era un cas...
Són casos tancats.
Sí, resolt per la Manoli, quan pillen els malos, pues ja està l'obra s'acabant, no? I aquesta queda una mica en l'aire, sempre Raquel, aquesta no els atrapen a tots, però és probable que tingui una continuació, sí, però totalment diferent també.
Com et vas inspirar per a crear aquest personatge?
El de Manoli... En realitat, se'm va acudir... Manoli, diguem, té dos aspectes importants, no? Dos qualitats que jo voldria destacar. Uh-huh. Una, que és una persona molt intel·ligent, i no només és molt intel·ligent, és molt intuïtiva, és molt perspicaç. I la segona qualitat que cal destacar d'ella és que és perseverant, és molt constant, és una dona que no es dona mai a vèncer, no es dona mai per vençuda i no es rendeix mai. Aquest personatge ja era així a la primera novel·la, és així amb aquesta, i serà així a la tercera. Sempre els seus rivals seran diferents persones de l'àmbit de la delinqüència, evidentment, però les qualitats de Manoli són aquesta. Com m'inspiro? La idea principal és ser original. Uh-huh. Que no et puguin dir que has plagiat ningú, que has copiat un personatge ni unes característiques determinades, no? Aquí està, Manoli. Per això Manoli té un nom d'allò més normal. Uh-huh. És una noia de classe mitjana, filla de pares de classe mitjana, d'allò més normal. Es diu Manoli perquè la tieta es diu Manoli. És a dir, no, no és Laura, ni Giar, ni cap nom super rebuscat. No, no, és Manoli perquè és així. No, no, d'allò més normal, però destaca per la seva intel·ligència, la seva perseverància.
Molt bé. Quina metodologia segueixes a l'hora de posar-te a escriure o com encares la creació d'un nou treball, d'una nova novel·la?
Sempre entenc jo que encara les meves novel·les, com els autors consagrats, cada qual té el seu estil, evidentment. Però jo pretenc que les meves obres tinguin una presentació, un nus i un desenllaç. La presentació normalment és breu i el desenllaç també. De què es tracta? Doncs de que el nus sigui creïble, que sigui, diguem, lògic, que hi hagi una concatenació de fets, però que el lector no es vegi, encara que es vegi sorprès, que és la idea, que el lector es vegi sorprès, però que no es vegi sorprès desagradablement, que no digui, però això no quadri, això que ve. Per tant, és molt important la tasca de documentació quan escric. L'altre dia la presentació, dient, però com tu fas per recordar-te'n de tot, no? Que tens pòsits, tens una paret plena de pòsits. No, jo escric la novel·la i faig una novel·la paral·lela a l'ordinador. La paral·lela es diu sempre Raquel guió apuntes i l'altra es diu sempre Raquel. A apuntes faig la descripció dels personatges, la descripció bàsica del nus i les coses que se'n van acudint. I després a la novel·la és allà on les desenvolupo. El que passa que, clar, una cosa és que una novel·la, que potser estàs 3-4 mesos, i una altra cosa és donar la novel·la per acabada, per finalitzada, que això requereix una tasca de documentació, de correccions, de modificacions, d'esborra, reescriu, etc. Una tasca important.
Quan fas aquest document que ens dius apuntes, que entenc que és com una mena d'escaleta de la novel·la, llige i plasmes el final de la novel·la,
no.
Com acabarà, o això és a mesura que on va escrivint?
Sí, és a mesura que vaig escrivint, sí. No, des del principi no tinc una idea clara de com acabarà, no. És tal com es van desenvolupant els fets, perquè després la tasca de documentació també sempre comprovo que arriba a ser molt important i m'agrada deixar el final pel final.
Ni tu mateix.
Ni jo mateix.
Et vol sorprendre tu mateix.
Sí, plantejo dos finals diferents, de vegades tres. Tinc 4 o 5 lectors Tero, que són aquelles persones que llegeixen els manuscrits, que em van trobant sempre alguna errada, sempre alguna descoordinació, alguna cosa que no està... O alguna errada de dates, per exemple, alguna cosa no conseqüent o no coherent. I per molt bé que escriguis, doncs els lectors Tero sempre són necessaris, oi? Però no els permeto que facin suggerències de dir-me, no. Ara la Manoli hauria de fer tal cosa. No, no,
no, no, això ja, no. Això recau la responsabilitat a l'escriptor, oi?
Exclusivament, sí.
Havies dit a la presentació, em penso també, que escrivies força ràpid.
Sí.
Però entre la documentació, l'escriptura i, suposo, la posterior revisió, quan sols tardar en escriure una novel·la o quan has tardat en tenir-la enllestida, la Siempre Raquel?
Un any.
Un any.
Gairebé. El Raquel, jo diria... Sí, gairebé un any, sí. Sí. I l'assassí del Santoral va ser molt ràpida, no és tan bona, ni molt menys. No, l'assassí del Santoral la vaig escriure amb la idea de presentar-la a un concurs. I la vaig escriure molt ràpid, vaig tindre només un lector Tero, que la vaig llegir 2 vegades o 3, em va aconsellar en temes de psicologia i qüestions tècniques de criminalística, però va estar escrita molt, molt ràpida i no era, evidentment, no tenia la qualitat. Jo crec que aquesta té molta més qualitat, sí.
Doncs amb moltes ganes de llegir la Siempre Raquel. Com vius, Joan Vicenç, una jornada de Sant Jordi o avui... Entenc que aquest any la viuràs més intensament també com a escriptor.
Espero que amb neguit. Sí, amb nervis, perquè tinc previstes firmes en 3 llocs diferents, a hores diferents i en ciutats diferents. Per tant, espero viure aquesta jornada amb nervis, la qual cosa sempre és molt interessant, perquè això et fa sentir viu.
Correcte. Pretens, doncs, fer signatures de llibres, també entenc que en compraràs, perquè tots els escriptors sempre sou molt bons lectors, i evidentment, a banda de recomanar-nos sempre Raquel, quin altre llibre o, si vols, autor creus que és interessant la seva lectura?
Ara mateix, no sé, jo he vist a les llibreries un llibre sobre el Balaguer desaparegut, que m'ha encantat. L'he fullejat, però no és un llibre per llegir-lo, és un llibre per observar-lo, per mirar-lo. Però aquest és un dels que ja tinc comprats per regalar, perquè m'agrada molt, m'ha agradat moltíssim. He comprat un llibre, una novel·la històrica. No diré quina, perquè fer publicitat ara d'un altre escriptor no m'agradaria. Havent escriptors de Balaguer de gran nivell, de gran categoria, em sabria greu. Però tinc ganes de llegir el de l'Arjona, del Joan Arjona. Tinc ganes de trobar-lo i llegir-lo. Sí.
Continuaràs escrivint novel·la negra, thriller, novel·la policíaca, o creus que en algun moment canviaràs de gènere? Perquè ara has agafat ja la carrerilla d'escriptor i entenc que continuaràs fent-ho.
Tinc bastant avançada una tercera novel·la de Manoli Gemesa.
Sí.
Bastant. Veurem què passa. Si la podem publicar, doncs calculo que seria d'aquí un any, més o menys, les mateixes dates, per fer-la coincidir una mica abans de la Fira del Llibre de Catalunya. Si tot va bé, aquesta seria l'última de la Manoli. Tinc un projecte, encara que també serà una novel·la negra, i també serà una novel·la policíaca, però ambientada en el segle XV. És molt, molt, molt complicada, perquè si cal documentar-se molt per escriure una novel·la policíaca, una novel·la policíaca ambientada en el segle XV és moltíssim, està resultant complicadíssim. Però a poc a poc, ho anirem fent a poc a poc.
Bé, doncs veig que tens molts projectes de futur. Continuarem convidant-te al Va de Llibre sempre que treguis una nova novel·la. Recordem als oients que sempre Raquel ha estat editada per Baker Street i la podreu trobar aquest Sant Jordi a totes les llibreries i parades de la ciutat. Moltes gràcies, Joan Vicent. A reveure, perquè crec que ens tornarem a trobar
tant de bo, sí,
en un futur. Molta sort i molt èxit amb sempre Raquel i amb tots els teus projectes futurs.
Moltes gràcies, Eva. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
Va de Llibres.
En el programa d'avui ens acompanya en Jaume Casals de la llibreria La Noguera, que hem volgut convidar per tal que ens faci algunes recomanacions per a públic adult i també per a públic infantil i juvenil de cara a la Diada de Sant Jordi d'aquest dissabte. Hola Jaume i benvingut al programa Va de Llibres.
Bona tarda i gràcies.
Abans de presentar-nos a selecció de lectures que ens has preparat, voldria preguntar-te com preveus que sigui aquesta Diada de Sant Jordi. Tindràs parada a l'Avinguda dels Països Catalans, que és aquest any on s'ha concentrat la celebració de la Diada?
Sí, bueno, m'ha aconseguit, amb col·laboració de l'Ajuntament, que totes les llibreries de Balaguer i floresteries i tot anem a un lloc unificat. L'any passat ja ho vam aconseguir, ho vam fer a la plaça, però aquest any al B-Mercat ho farem a l'Avinguda dels Països Catalans i crec que val la pena d'unir esforços i estar tots junts allà. I així ho farem allà.
Com preveus que sigui la venda? Pot ser millor que els darrers anys, almenys això hauria de ser el previsible, no?
Bueno, almenys confiem que sí, després d'aquests anys de normalitats, pugueu fer-ho d'aquesta manera, jo crec que hi ha ganes de llegir i que hi haurà. Jo crec que hi pot haver molta gent. A més, aquest any a Balaguer ha sigut un esclat de llibres balaguerins. N'hi ha 4 o 5, el del Viscardi, després també el del San Pedro, el del Pere Esteve, el del un d'excursionisme, no em surt el nom, bueno,
de
l'Antonio Ortiz i de Paco Antillac. O sigui que i després també el Joan Arjona també ha fet un altre, o sigui que és un any prolífer de literatura a Balaguer.
Sí que és cert que hi ha molts autors locals.
Molts autors locals,
però
sí.
Tu avui em penso que ens has preparat un parell de recomanacions per a públic adult. Quina és la teva selecció?
Bé, fem dos. Una és d'assaig, que és un llibre que ha sortit ara nou, que és en castellà, Los hombres de Putin, que és considerat el millor llibre d'aquest any a Europa. The Economist, Financial Times i The Daily Telegraph lo consideren el millor llibre en aquestes coses. És un anàlisi molt exhaustiu del com ha arribat Putin al poder en convivència amb la gent de la KGB. És un anàlisi molt rigorós de com aquest ha anat i com l'intent de Rússia és debilitar al màxim Europa i aquestes coses. El cas més punyent d'aquestes coses és el 1990, quan el Trump, o Trump, més ben dit, està ja en franca, o sigui, arruïnat, havia fet una sala de joc que costava i tenia un dèficit de 2.000 milions. L'oligarquia russa, en convivència amb els homes de Putin, amb diners negres van començar a financiar per aquestes coses. I llavors va ser que el van reflotar en aquestes coses. I la manera era molt senzilla, fent un edifici, per exemple, a Montreal, que es deia Trump, ho pagaven tots els russos i donaven un 20% pel nom. O sigui, d'aquesta manera, de manera legal, ho estaven financiant. Aquesta influència de Rússia és clar, és intentar debilitar el màxim possible Europa per poder fer el seu intent imperialista, aquestes coses. Ho demostren quan va pujar Trump, l'intent de debilitar la OTAN, l'intent de debilitar Europa apoyant a Gran Bretanya que marxés de la Unió Europea, apoyant a l'extrema dreta europea tots els que volen marxar d'Europa, i és l'intent, és clar, debilitar Europa i intentar desestabilitzar amb economia els oligarques, els països com Anglaterra o inclús els Estats Units. És un llibre que val la pena, molt ben documentat, que crec que en aquest aspecte és interessant.
Molt interessant per
conèixer
el panorama,
i entendre la política actual de Rússia en aquests aspectes. Un altre, a més, no tant d'això, és Lluna plena. És un llibre molt bonic de l'Aki Kimasaki. És un llibre d'una parella que està en una residència de persones grans i ella té Alzheimer. I de cop i volta és el matrimoni, diu a l'assistenta: qui és aquest home que està al meu costat? L'home no li diu que és el seu home, diu que és el teu nòvio. Llavors, visquin dormint en meditació, i diu: bueno, doncs hem de ficar un biombo al costat, perquè si no és el meu home, doncs no. Llavors, en aquest estat, li fa unes declaracions de coses que havien passat fa molts anys amb el matrimoni, i li diuen coses, i clar, l'home entra, no us diré el perquè, perquè entendre, és veritat o no és veritat el que me diu aquestes coses, són coses greus, d'un afer amorós, aquestes coses. Llavors ell investiga a veure si el que diu la seva dona és fruit de la imaginació o és veritablement, no recorda l'actual, però en canvi recorda el passat. I és un comica trailer, vull dir, va descobrint aquestes coses. Acaba molt bé i tot això. És un llibre que val la pena, molt relaxant i molt bonic.
Doncs ens has preparat un assaig per a públic adult, un llibre de ficció, i ara em penso que també tens alguna proposta per a públic infantil i juvenil, oi?
Sí. Llavors, entrant en aquesta d'això, és el llibre fascinant dels animals extingits. És un llibre molt ben documentat de tots els animals que s'han congelat, el cangur que era gegant, l'elefant que era com una ovella, i el tigre que tenia uns ullals de 10 centímetres, aquestes coses. I llavors, això és una reflexió de tots aquests animals que només els podem veure amb dibuixos, però que per desgràcia s'han extingit. I això és un clam per entendre que hem de protegir el medi natural, que les espècies que tenim les hem de protegir al màxim, que no desapareixin més espècies de les que han desaparegut. Aquest és això. Llavors, un altre, que també és nou, molt bonic, que és Ma mare i jo n'estem fins al monyo. Sí, és una relació mare-filla, que és normal. Diu: mama, he decidit que n'estic fins al monyo. Molt bé, m'agraden les noies decidides, jo també. És fins al monyo, d'un pilar de coses. Mares i filles tenim moltes coses en comú. Compartim emocions, sentiments, ens alegrem, ens enfadem, estem tristes o cansades. Però el més important és que compartim a la vida amb les seves imperfeccions i els seus moments màgics. Un conte sobre la infantesa i la maternitat real i una eina per gaudir i aprendre juntes, per treballar empatia, les frustracions i que les queixes amb els més petits. Això és, n'hi ha molts, però una així variat, aquests quatre, crec que és una pinzellada del que és per Sant Jordi.
Doncs fantàstiques, com sempre, les teves recomanacions, Jaume. Aquests llibres i molts més els podreu trobar a la llibreria La Noguera del carrer Major i també a la parada ubicada a l'Avinguda dels Països Catalans durant tot aquest dissabte. Si no sabeu què llegir, si no sabeu què comprar, doncs adreceu-vos al Jaume, que és un magnífic llibreter que us recomanarà en tot allò que necessiteu. Moltes gràcies, Jaume, per la teva col·laboració i presència al Va de Llibres i molt bona diada de Sant Jordi.
Gràcies a vosaltres i que tinguem una bona diada.
Gràcies.
Va de Llibres.
En aquesta diada de Sant Jordi hem volgut convidar també l'escriptor balaguerí Joan Viscarri, qui acaba de publicar la seva darrera novel·la, No ho diguis a ningú. Hola, Joan, benvingut al Va de Llibres i moltes gràcies per acceptar la nostra invitació.
Gràcies a tu, Eva.
No ho diguis a ningú és la primera novel·la publicada de Joan Viscarri, que va començar a escriure ficció des de que es va jubilar. I en el darrer any doncs, ha guanyat diversos concursos literaris, com el Vicent Pasqual, de la Pobla Llarga, el Neus Català, d'Òmnium Priorat, el Joan Castelló, del Consell Insular d'Eivissa, el Certamen Literari del Foment Martinenc o el de Relats Prehistòrics de Seró Espai i Transmissor, entre d'altres. De fet, ja en vam estar parlant, Joan, en un programa anterior de tots aquests premis que havies guanyat. Però avui voldríem centrar la nostra entrevista en No ho diguis a ningú. Per tant, la primera pregunta és gairebé obligatòria. Què es trobarà el lector a No ho diguis a ningú?
El lector es trobarà una novel·la d'entrada amb una estructura de novel·la negra, uh-huh. És a dir, el típic, no? Policies i lladres, però no jo sempre dic que no massa negra, més aviat, com a molt, una mica bruta, on la part, jo crec que, bé, una mica totes les novel·les negres ja ho tenen això, que més enllà de la trama que hi ha visible, hi ha un rerefons, hi ha un paisatge, que també és la part, diríem, interessant, i és la forma, diríem, de transmetre coses, allò, sense que es noti massa, com si diguéssim. I jo crec que aquest paisatge, aquest rerefons, té la seva rellevància, també. Per tant, es diuen coses, però es diuen coses sempre en un segon terme, no en la trama mateixa.
A mi el que més m'agrada... Bueno, m'agraden moltes coses, però el personatge de la Sandra, que és la protagonista, diríem, de la novel·la, aquesta perruquera detectivesca o amb dots detectivescos, em crida moltíssim l'atenció i m'agradaria saber com vas gestar aquest personatge, d'on sorgeix la idea i aquestes teves dots per dominar aquest llenguatge de perruqueria i dels tallats de cabell que...
Mira, d'entrada, jo volia una protagonista, millor dona, però m'és igual, que fos una persona, diríem, normal. És a dir, que no fos algú que pertanyi a la que en podríem dir les èlits econòmiques o polítiques o culturals del país. És a dir, algú com qualsevol de nosaltres, uh-huh. algú, diríem, normal entre cometes, tots som normals, però diríem que no destaqui especialment. I aleshores, com que una de les coses que es vol transmetre en la novel·la és aquesta possibilitat de transmissió de les informacions molt ràpida, que s'ha accelerat molt amb les xarxes socials, uh-huh. però que, de fet, ja existia en els pobles, en diferents àmbits. Existia en els cafès, existia uh-huh. un lloc tradicional, eren les perruqueries. el Francesc Canós, en la presentació, hi va fer una referència. Doncs em semblava que era un bon lloc per començar això, després incrementar-ho a través de les xarxes socials, i una cosa que normalment és vista com un, més aviat, com un defecte, és a dir, els rumors, utilitzar-ho d'una forma positiva, és a dir, com una eina que és capaç d'empoderar a la gent que en principi no té poder. Aquesta seria una mica la idea.
Entenc que al darrere també hi ha un procés de documentació, perquè potser aparentment una novel·la negra sembla que, no, que hagi de sorgir només per la inspiració de l'autor, però entenc que hi ha una documentació i intentar buscar una coherència, és clar.
Sí, hi ha documentació amb diferents aspectes. Abans feies esment al tema de que els pentinats de la perruqueria...
Sí, és que és clar, hi ha uns noms que entenc que has hagut de documentar-te, no?
Sí,
perquè
sí.
No crec pas que...
No tenia ni la més remota idea, jo, ja t'ho dic ara. No, mira, Google està per això, i em vaig fer una repassada de tots els tipus de pentinats que hi ha que circulen por ahí.
No, sí, és increïble.
És a dir, jo el que volia és que es notés que era una perruquera. És a dir, que tingués un llenguatge, una forma de parlar, uns tòpics, diríem, que fossin uh-huh. pròpiament seus, unes neures, si fins i tot que fossin les seves. I llavors ella, una de les coses que fa és fixar-se en els pentinats que porta la gent.
Clar. Entenc que has de fer un personatge creïble.
Exacte. Per tant, sí, aquest és un procés de documentació que hi ha, en aquest aspecte i en altres aspectes. Et comentava abans, per exemple, quan hi ha descripcions d'espais, de llocs, doncs, home, l'ideal és anar-hi, eh? Si es pot, és anar-hi. Però com que quan la vaig escriure estava en època de pandèmia dura, doncs el que vaig fer va ser utilitzar Google Maps. I llavors, a través de l'Street View de Google Maps, doncs, pots anar passejant doncs, pel parc de la Ciutadella de Barcelona o pels cementiris o pels carrers o per on vulguis i pots anar veient. És un recurs que utilitzo bastant sovint, no només amb la novel·la, sinó amb diferents narracions, i que et permet posar-te una mica dintre dels paisatges reals i veure quins són els detalls. I després hi ha coses com buscar doncs, a internet també informació que en fi, dona per a molt.
Bé, Google. Després també hi ha la ISA, no? Que és la Mosso d'Esquadra, que també hi ha tot aquest... aquesta terminologia al voltant, no?
Sí, la Issa, que és l'amiga, un personatge com aquest sempre hi ha d'haver una amica o una amiga, que és una mica... salvant totes les distàncies, perdona'm, però és Quijote de Sancho Panza, és a dir, sempre hi ha d'haver algú al costat que faci una mica el contrapès. Aleshores, és una Mossa d'Esquadra que és amiga i que també és de Balaguer i que doncs, comparteixen una mica les històries i fa una mica aquesta contraposició pel tarannà, que és una i que és l'altra. Sí.
Del que deies sobre els paisatges, la novel·la posa de manifest doncs, que Balaguer pot ser... perfectament un escenari de novel·la, no? Un escenari literari.
Sí, aquesta era una de les coses també que m'interessaven. Igual que a nivell de personatges, deia, m'agradava que fossin personatges no de cap grup de poder, no de cap èlit, diríem, important, també en termes territorials m'agradava que no totes les coses passessin a Barcelona o a Nova York.
Correcte.
I bé, després... Ara, fa quatre dies, s'ha posat de moda el Carràs.
Sí.
Però jo ja fa temps que penso en que és interessant tenir el que jo en dic un localisme universal. És a dir, el fet de que partint del lloc on sigui, del lloc concret, doncs pots arribar una mica a tot arreu, que és el que hi ha al retret, per exemple, del Carràs. Amb l'afegit que... Bé, ara el que s'ha de dir és que no totes les coses interessants passen només al Carràs, també a Balaguer pot passar
sí.
alguna. I, per tant, una mica la idea era aquesta, és a dir, una població que està fora dels circuits, diríem, importants, de comunicació, etc., però que és un lloc també on poden passar les coses, i aquesta era una mica també el que hi havia al darrere d'això. Per això es Balaguer surt bastant.
Bé, la història passa entre Balaguer i Barcelona.
Entre Balaguer i Barcelona, exactament.
Com és la teva metodologia a l'hora de posar-te a escriure, si segueixes algunes rutines o com afrontes la creació d'un nou projecte?
Sí, aquest projecte, el de aquesta novel·la, el vaig afrontar de la manera que mai no s'ha d'afrontar un projecte, que és a la bèstia. O sigui, partint només d'una idea, que és una mica això que et comentava,
sí, sí.
I a partir d'aquí posar-me davant de l'ordinador i posar-me a escriure. Clar, ara, com que vaig comentar que estic fent els cursos de narrativa de l'Ateneu Barcelonès i també el de novel·la, etcètera, etcètera, ara sé que això no es pot fer així.
Bé, d'alguna cosa hem de servir.
D'alguna cosa hem de servir, sí, sí. I mai s'ha aventat doncs, que s'han de fer moltíssimes coses abans de començar a escriure. Moltíssima planificació i s'han de fer escaletes, s'han de fer dibuixar trames, s'han de fer tots els punts de gir, s'han de fer una mà de coses brutal abans de començar a escriure la primera cosa. Que dius, va, jo no he fet res de tot això. A la novel·la que ja estic començant a plantejar ara a través de l'Ateneu Barcelonès, faré tot això. Faré tota la planificació.
Ara faràs els deures.
Ara faré els deures com il faut. Per tant, suposo que estructuralment, possiblement, sortirà més correctament. El que passa és que per mi ara el repte estarà en que aquesta estructura que conceptualment probablement estarà més bé, no li tregui aquest punt d'espontaneïtat que tenia aquesta primera. Perquè una de les coses que m'agradava és que no es vegi excessivament estructurada, que es vegi una mica així...
Com has de trobar aquest equilibri.
He de trobar aquest equilibri. Jo crec que aquest, per mi, ara serà el repte, diríem, a obtenir.
En Francesc Canós, a la presentació, va dir que havia nascut una Miss Marple balaguerina. Jo crec que això ja passarà a la història. És cert, això, continuarem tenint més notícies de la Sandra, noves històries, noves peripècies...
Sí, sí, la idea és aquesta, és a dir, aquesta segona, diríem, novel·la serà també amb la mateixa protagonista, amb la Sandra. No és una continuació, és a dir...
Són casos tancats.
Són casos tancats en ells mateixos.
De fet, el primer queda totalment tancat.
Sí, sí. I una mica la idea... Va haver-hi una època en què es va posar de moda, i a mi em feia molta gràcia, les trilogies.
Sí.
I, en fi, una cosa a la que m'agradaria, a la que aspiro, diríem, és a fer-ne una trilogia amb aquesta protagonista. Però de forma que cadascú es pugui llegir només un dels llibres sense necessitat d'haver-se llegit l'altre.
Independents, casos independents.
Exacte.
O sigui que és probable que t'haurem de tornar a convidar per una nova història de la Sandra.
Sempre que vulgueu, ja ho sabeu.
Com viuràs o com vius una jornada de Sant Jordi? Entenc que quan un és escriptor que acaba de publicar la viu, no sé si més intensament o almenys d'una altra manera.
No en tinc ni idea, perquè com que des d'aquest punt de vista no l'he viscut mai, sempre l'he viscut des de l'altre paper. No ho sé, estic a l'expectativa de veure com s'ha de fer. Jo estaré el dia de Sant Jordi, si no hi ha res de nou, estaré aquí, per tant, signaré llibres. Uh-huh. I m'agradaria que la gent que em diguin coses. Ja vaig comentar que fins i tot he fet un...
És cert. Recordem, és cert, a la presentació vas comentar que volies tenir el feedback de la gent.
Sí.
Recordem l'adreça de correu electrònic que vas crear.
Sí, és una adreça de correu electrònic que l'adreça és... Bueno, és un Gmail, es diu, ara dic tot junt, lectiobisc@gmail.com. És a dir, @gmail.com és com totes.
Sí.
Llavors, la paraula lectiobisc, que ja sé que sona a medicament o alguna cosa així,
una mica, sí.
Està feta de lectio, que en llatí seria lectura, o lliçó també, té els dos dobles sentits, i visc, que és l'arrel del meu cognom, de Viscarri. Per tant, tot junt, lectiobisc, és el, com es diu l'adreça. Jo ja vaig comentar...
Has començat a rebre alguna resposta?
Sí, n'he rebut algunes. Poques encara, però algunes sí.
Ah, molt bé.
I em fa molta, molta gràcia. Perquè, bueno, és el que et comentava. Tu deixes anar com si fos un fillol allò al món, no? A que es busqui la vida i no saps com li va.
Exactament.
Si se'n surt o no se'n surt. I, home, a mi m'agradaria tenir alguna resposta del tipus que sigui. De la mateixa forma que jo, com a lector, a vegades em passava, o em passa, vaja, que m'agradaria poder parlar amb l'autor i dir, escolta'm, i aquell personatge, com és que l'has fet així? O què simbolitza allò? O jo què sé, el que vulguis.
Sí.
Doncs jo crec que aquest és un bon punt de comunicació, estem en l'era de la comunicació, i si no podem fer això, doncs malament rai.
Doncs fantàstica iniciativa. Espero que hi hagi, després de Sant Jordi, moltes més interaccions amb l'autor, amb tu.
Jo convido tothom a fer-ho sense pors de temor. Ho dic perquè és que quan jo a les meves classes, durant molts anys, convidava els alumnes a parlar, jo sé que a vegades els hi costa una mica. S'ha de perdre la por de tonteries. Uh-huh. I no n'hi ha cap de tonteria, tot està bé, no hi ha cap problema. L'important és que hi hagi comunicació.
Molt bé. A banda del teu llibre, evidentment, de No ho diguis a ningú, que recomanem amb molt èmfasi des de Ràdio Balaguer, ens podries recomanar algun llibre o algun autor que tu creus que cal conèixer o que cal llegir?
Hi ha moltíssims, i llavors és complicat, però si de cas deixem que vagi a un clàssic del qual jo estic bastant enamorat. Uh-huh. Un noi que ara comença a escriure, que es diu Jaume Cabré, et sona?
Sí, tant.
Doncs l'últim llibre, que es diu Consumits pel foc, i és una petita en castellà es diria golosina. Jo no sé, ara no sé com es diu en català. Tu saps?
Llepolia?
Algo així, sí, no? Una cosa així. Doncs sí, és una petita llepolia. No és un llibre d'aquests voluminosos com el Jo
sí,
Confesso.
És cert.
No és un llibre difícil de llegir i jo crec que és molt agradable. Jo el recomanaria, sí.
Doncs anotem la teva recomanació i recordem a tots els oients que aquesta diada de Sant Jordi podran trobar la novel·la No ho diguis a ningú a totes les llibreries i a les parades de la ciutat. Desitjar-te molta sort, molts encerts en els projectes futurs i moltes gràcies per voler estar aquí i molt bona diada.
Doncs molt bé, gràcies Eva. Per cert, si em permets, el dia 20 d'abril la presentació serà a la sí, Universitat de Lleida. Vull dir que si algú que estigui es mogui més per Lleida que per Balaguer li ve de gust de venir allà, doncs ho pot fer, que és el dia 20 a un quart de vuit al rectorat de la Universitat de Lleida.
Doncs aquí ho deixem. Moltes gràcies.
Gràcies.
Va de llibres.
En el programa d'avui també hem volgut convidar l'Andrea Giovanoli de la llibreria L'Argonauta, un dels nostres llibreters de capçalera aquí al programa Va de Llibres, i l'hem volgut convidar perquè ens faci algunes recomanacions per a públic adult i també per a públic infantil i juvenil de cara a aquesta diada de Sant Jordi d'aquest dissabte. Hola, Andrea, i benvingut al programa Va de Llibres.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Abans de presentar-nos la selecció de lectures que ens has preparat, m'agradaria preguntar-te com preveus que sigui aquesta diada de Sant Jordi. Tindràs parada a l'Avinguda dels Països Catalans, on aquest any s'ha concentrat la celebració de la diada?
Sí, tindrem parada i també estarem oberts a la botiga, com sempre. I sí, esperem, com cada any, amb moltes ganes aquest Sant Jordi. Jo crec que també la gent té ganes de celebrar-ho amb més normalitat que l'any passat, passejant tranquil·lament per les parades. Aquest any ho podrem fer sense mascaretes, també, finalment.
Sí.
I les previsions són bé, bones, com a tot el Sant Jordi, sempre és un bon dia de ventes. Aquest any ho esperem, jo crec que totes les llibreries encara més ganes, perquè venim de 2 anys de pandèmia i també ara al principi, el primer trimestre aquest any ha sigut molt dur en general per al sector.
Hi ha hagut una baixada de les vendes?
Sí, sí, jo crec que en general tot el comerç s'ha ressentit de la situació geopolítica internacional i una miqueta ja abans per la crisi energètica, per les especulacions que estem veient, i això ha portat que clar, se venguin menys llibres, en general el comerç n'ha ressentit, i també han augmentat les despeses, i això fa que tot sigui una miqueta més fràgil, i ens hem de lluir més que mai aquest Sant Jordi. Fem un clam a la
exactament
població que ens suporti i que ens ajudi.
Exactament, això és el que volia dir-te. Espero que la gent s'animi a fer les seves compres aquest Sant Jordi i després també a llegir-les, perquè a vegades és això de que no es compren molts llibres i potser queden després a la prestatgeria. No,
sí.
Cal llegir-los també.
Exacte.
I de fet em penso que ens has preparat un parell de recomanacions per al públic adult, podríem dir, i quina és la teva selecció per aquest Sant Jordi?
Enguany, com cada any, ha sortit moltes novetats i realment n'hi ha algunes dignes de nota molt, molt, molt bones. Les dues últimes que he llegit que m'han agradat molt han sigut una, és L'instant abans de l'impacte, de la Gloria Castro, editat per Edicions del Periscopi. És un'autora novel·la que es fa veu una miqueta d'una generació, la dels 40-45 anys, amb una crítica feroce del sistema laboral i social que vivim a través d'un dietari de desobediència consumista, escrit amb un humor negre exquisit i amb una prosa molt fluida i àgil. Són capitolets molt curts en el qual cada dia l'autora va prenent apunts i renuncia amb algun gènere consumista, o renuncia a comprar coses o a utilitzar coses. I això ho fa perquè la protagonista, que és una miqueta ve a ser l'autora mateixa, perquè és molt autobiogràfica aquesta història, als 40 anys, després de tindre el segon fill, rep una reducció de jornada i comença a verificar-se mobbing dins de l'empresa. Pràcticament no li passa més feina, per obligar-la
a marxar
sense indemnització. Però ella es resisteix i, nonostant se passi cada dia 6 hores sense fer res, comença a escriure aquest dietari fins que, bueno, al final aconsegueix el que s'ha plantejat.
Molt interessant. Anotem aquesta proposta.
Molt divertit, molt negre, això, molt especial i se llegeix de manera molt àgil.
I la següent?
La segona és La història de la nostalgia, de la Natàlia Romaní, editada per Univers. I també aquí és un debut esplèndid per aquesta autora, per la profunditat literària, per la bellesa que se manté al llarg de tota la novel·la. A través del seu personatge, el lector emprèn un viatge a través de la... ple de literatura i de reflexions filosòfiques a través del cor de l'Europa moderna fins a arribar a Sarajevo. Hi ha molts personatges i també hi ha molta metaliteratura, diguem, en aquesta novel·la, o sigui, se parla molt d'altres autors i d'altres llibres. Fins i tot hi ha un personatge que és el Claudio Magris, que és un autor molt conegut. També se parla de molt altres més temes, com el conflicte entre passió i lealtat. Hi ha com un triangle amorós entre tres personatges, un dels quals seria l'alter ego de la mateixa autora, que es diu Natàlia, i que emprèn aquest viatge al mig de l'Europa amb aquest professor, el Claudio Magris, sobre les ormes del Ludovico Settembrini, que és un personatge de la muntanya màgica de Thomas Mann, che sembra que fos realment un personatge històric realment existit, i aquesta è una mica l'excusa per fer mie reflexions sobre l'actualitat i el passat. Realment un llibre inoblidable, preciós.
Doncs fantàstic. Anotem aquestes dues recomanacions de dues escriptores novells que ens proposes. I em penso que també ens portes alguna recomanació per als més petits, per al públic infantil i potser juvenil.
Sì, de letteratura giovanile avevo pensato a Aunia, di Ivan Vera, editato per Chiara Books, che ha sigut il premio Librete 2021 come miglior novella giovanile. L'autore també è un autore novel molto giovane, ha 21 anni, va a cominciare a scrivere questa novella mentre ancora stava all'istituto. I és una novel·la amb ambientació històrica i d'aventura. La protagonista és l'Aunia, que és una noia ibèrica, la de la tribù dels indígets, i està ambientata all'època de la invasió romana a Catalunya, i també quan Aníbal passa per Catalunya per creuar els Alps i anar a invadir a Roma. L'Aunia es farà dona durant aquesta avventura, coneixerà l'amor, l'odi, la lealtat i la tradició, i lluitarà fins al final per alliberar a si mateixa i al seu poble. Una història molt ganxo que segurament agradarà a tots els joves entre 10 i 16 anys.
Molt bé, i per al públic més infantil o més petit?
Per els més petitets, un àlbum il·lustrat amb un títol bastant llarg, que és El dia que la casa del senyor Rumpelpum va sortir volant, que és una altra obra preciosa del Jacob Martí Street, publicata per Gribaudo. Aquest autor es va fer conèixer fa un parell d'anys amb la increïble història de la Pera Gegant, de la qual acaben també de treure una pel·lícula. I és una altra de les seves històries una mica boges i anàrquiques, amb un absurd sentit de l'humor que sempre arrenca un sorriure tant als grans com als petits. Molt bonic, i recomanable dels 3 fins als 7 anys.
Doncs jo ja m'he anotat totes aquestes propostes que ens has fet, perquè les teves recomanacions sempre cal tenir-les molt en compte, Andrea. Doncs res, també recordar als nostres oients que aquests llibres i molts més els podreu trobar a la llibreria L'Argonauta del carrer Barcelona, i també a la parada que l'Andrea tindrà a l'Avinguda dels Països Catalans durant aquest dissabte. Sabeu que si necessiteu qualsevol recomanació, l'Andrea sempre està a la vostra disposició, i reitero que les seves recomanacions sempre són molt encertades. Moltes gràcies, Andrea, per la teva col·laboració i presència al Va de Llibres, i molt bona diada de Sant Jordi.
Igualment, bona diada a tothom i moltes gràcies.
Gràcies.
Adéu.
Va de Llibres.
Hem volgut convidar al Va de Llibres a l'escriptor balaguerí Joan Arjona, que acaba de publicar el seu darrer llibre, Curiositats del Balaguer d'abans i d'ara. Hola, Joan, benvingut al nostre programa i moltes gràcies per voler ser-hi.
Gràcies a vosaltres.
Joan Arjona és autor de diversos llibres, com per exemple El Balaguer Duca, La Noguera, un entorn per descobrir, Lleida, Mosaic de Patrimonis, 25 anys de pedagogia viva o Guia de sortides pels canals d'Urgell. Déu-n'hi-do, Joan, eh? Amb el teu darrer llibre, Curiositats del Balaguer d'abans i d'ara, has explicat que el que pretens, a més de distreure i de divertir, és desvetllar realitats ocultes de la nostra ciutat, que no deixaran el lector indiferent. Escolta, explica'ns més detalladament a què et refereixes amb aquestes realitats ocultes, o dit d'una altra manera, que hi trobarà el lector a Curiositats del Balaguer d'abans i d'ara.
Bé, potser he sigut molt agosserat al ficar aquesta frase, no? Quan vaig començar a fer el llibre, hi havia curiositats que sembla que són pròpies d'una ciutat on passen coses. A Balaguer han passat moltes coses al llarg del temps. I hi ha moltes que la gent les sap, el que passa que les sap molt superficialment. En canvi, n'hi ha unes altres que vas gratant i vas mirant i vas veient que hi ha coses que són...
ocultes.
Sí, de més intimitat. El problema del llibre de curiositats és que hi ha una miqueta el problema de que, clar, la transmissió oral de la gent hi ha vegades que no és del tot fiable. I aleshores has de contrastar les notícies. I les notícies has de mirar a través, potser, dels diaris de l'època, si allò que t'ha explicat algú realment és verídic o que s'adapta molt al que el periodista d'aquell temps vol explicar, no? Aleshores, hi ha un apartat dins del llibre que és, tal vegada, el que m'ha costat més, i inclús vaig dubtar de fer-lo, que era Moments per oblidar. Que són aquells moments difícils que passen les famílies. I repassant la història de Balaguer, resulta que a principis de segle passaven fets tràgics que afectaven molt a les famílies, sobretot els ofegaments d'infants.
Ostres!
Hi havia la tragèdia d'aquella època, era que el riu era l'atracció de la canalla del jovent, i aleshores a l'estiu jo suposo que el que feien és llançar-se al riu, anar a banyar. Molta canalla no sabien banyar i s'ofegaven moltíssima gent. Inclús l'Ajuntament havia de fer bans dient a la gent el que havien de fer. Llavors, aquests moments més tràgics, morts per ofegament, morts per accident, esfonsaments, tragèdies a nivell familiar, és això el que m'ha costat més. I he tingut que mirar de filar prim perquè no hi hagués alguna cosa que potser...
massa tràgica
o... Parlant amb un periodista sobre el tema, perquè té un llenguatge bastant periodístic, em va dir que aquest aspecte de moments per oblidar o moments tràgics serà el que agradarà
més. Serà el més morbós.
Sí, perquè la gent diu que resulta que en l'espai aquest de la curiositat el més morbós, el que és accident, la tragèdia, atreu molt més que el que és una cosa sèria, cultural...
Que curiós, sí, oi? Sí, com sí, som els éssers humans.
Sí, sí. Pues m'ho va dir així amb aquest to, no? Diu, no et preocupis, que aquest espai és el que agradarà més.
Crec que el llibre està dividit en diferents blocs. Em comentaves ara fa un moment, ens ho pots explicar una mica?
Sí, jo inicialment, quan vaig fer aquest llibre, no tenia intenció de fer un llibre, eh? I jo, quan me dies que sóc escriptor i que he escrit tants llibres, jo no em considero...
Sí.
No em considero, a veure, com a escriptor més aviat de literari, no? Jo sóc més aviat aquest escriptor que vol fer arribar a la gent coneixements, no? Pot ser perquè aquest bagatge pedagògic que tinc. I aleshores, a l'hora de fer el llibre, vaig començar el projecte a la pandèmia. Jo em sembla que la pandèmia, per això aquest any hi ha tants llibres de balaguerins, no? Perquè la pandèmia feia que en la reclusió a casa la gent feia... I vaig començar a repassar documentació, a endreçar i tal, i vaig trobar moltes notícies, molts retalls, molts dossiers que em van quedar del Balaguer Duca. Jo recordo que el Balaguer Duca va ser una feina impressionant. Hi havia coses que em semblava que no hi havien d'encaixar amb aquest llibre i les anava deixant. I repassant, vaig veure coses que eren bastant curioses, per això la paraula curiositats,
I vaig dir, no sé si les recullo, les guardo, i aniré fent una miqueta un resum de cada una de les notícies. I vaig fer com una sala, és a dir, notícia, notícia, després li he ficat com un títol que sabies què, notícia, notícia, i els vaig anar agrupant inicialment sense cap ordre, sense ficar ni determinar cap tipus de temàtica. I conforme avançava, cada vegada aquestes cel·les se feien més nombroses i em donava la imatge que estava fent com un rusc on hi hauria cel·les independents, però n'hi havia algunes que tenien molta proximitat l'una amb l'altra. Clar, si toques un tema esportiu, parlant de les curiositats del Club de Futbol Balaguer i després parles també del bàsquet, aquestes són cel·les que encaixen i poden anar en un bloc, no? Mm. I després, si fas, per exemple, fets luctuosos, com diem adès, o fas aspectes de natura, o coses que ja no són a Balaguer, o el dia a dia del Balaguer, els pots anar agrupant. I al final vaig decidir fer blocs. I he fet 12 blocs. Al llibre hi ha 12 blocs temàtics. Aproximadament cada bloc té al voltant d'unes 20 notícies, 20 planes d'informació. Les he buscat que fossin equilibrades. També he buscat que totes tinguin il·lustracions, perquè la gent ens agrada, no?
El visual.
Sí, veure una fotografia antiga. Aleshores, per això, quan estic parlant del llibre, dic que són 252 pàgines, per dir, hi ha molta informació i 500 imatges, perquè les imatges complementen molt la notícia. He tingut que fer un esforç de síntesi i al final de tot plegat hi ha algun tema que potser s'allarga una mica, però em dóna joc. Vull dir, m'ha donat joc a fer aquest llibre. El que passa que aquestes temàtiques s'agrupen amb àmbits que no estan tancats, que són oberts. És a dir, jo quan parlo d'esports m'he trobat que he entrat en aquest món de les curiositats dels esports balaguerins, però veig que n'hi podria ficar molts més. I això donaria joc a fer un llibre que seria com una enciclopèdia, no? I vaig dir, prou, quan acabaré, i en tindré 200, entre 200 aproximadament, acabaré. Perquè si l'he de publicar, ha de ser amb un peu assequible. I aleshores m'han quedat com a molts temes al tinter. I
però escolta, Joan, jo he vist que hi posa volum 1.
Sí. I saps per què? Perquè... clar, quan parles de personatges, hi ha tants personatges a Balaguer, i quan parles d'esports, i quan parles de música, i quan parles d'economia, i quan parles d'empreses, i vaig pensar, al final saps què passarà, Joan, que et deixaràs algú i no em vull deixar ningú. I de moment fem aquest primer volum, li he ficat un 1 per si...
Això vol dir que hi haurà d'haver un 2 almenys.
Si hi ha d'haver un 2, si hi ha èxit, farem el 2, tindrem un any de coll. I al final de tot plegat, me sembla que tothom hi se sentirà identificat o representat.
Com ha estat el procés de documentació? Perquè entenc que aquí hi ha una feina de temps al darrere.
Bé, sí, hi ha molta feina. Hi ha molta feina que comentàvem també l'arribar, que venia també d'un programa de ràdio. És a dir, que jo aquells fulls, aquells dossiers, aquell material que tenia després de fa 14 anys el Balaguer Educa, el vaig utilitzar alguna vegada. Aleshores, quan ara m'hi he ficat, clar, dius, tinc una notícia, va tocar la rifa Balaguer, la grossa va sortir Balaguer l'any 1901. Ah, sí. És una notícia. I sí, i aconsegueixo la informació sobre el número de rifa que va tocar, ja el tinc. Però clar, això no és una curiositat molt pobra. Aleshores dic, bueno, miraré a veure si puc trobar, si hi ha referències a la Loteria Nacional d'aquest número. Carai, trobo una revista a la vostra biblioteca, referenciada, que parlava d'una revista que es diu Època, de l'any 1901, que parlava d'aquest número. I vaig mirar per internet i vaig trobar que aquest dia, quan vam fer aquest sorteig, va resultar que aquest diari, l'Època, ficava que el nen que havia de cantar el número li va caure la bola.
Ah.
I al caure la bola a terra se li va trencar, que era de fusta perquè es veu que tenia un nus. I aleshores va generar un conflicte
a la rifa, que van tindre que canviar les 17.000 o les 37.000 boles que hi havia amb un bombo i a l'altre perquè no es podia continuar amb una bola trencada.
Clar.
I aquest sorteig se va retardar i va... I, doncs clar, això te fa que la notícia...
Clar,
i aleshores, en qui ha tocat? En qui va tocar? Doncs va tocar a dues persones a Balaguer. Mirant a veure quines són aquestes dues persones en fenya d'arxiu, doncs va tocar amb un senyor que era músic i capellà i que va invertir aquesta quantitat a fer la tomba de la seva mare. I clar, la notícia que es va tocar la rifa, que és prou interessant i curiós, s'ha transformat en una notícia molt més ampla.
S'ha magnificat.
Sí. I així està passant a moltes altres. La piscina dels Escolapis, que ara el tinc obert aquí, doncs van fer una piscina, doncs... I mira, a veure qui la va fer, com se va fer, i contínuament en cada una de les curiositats que hi ha a Balaguer. N'hi ha unes que són més sabudes, que la gent ja les té més conegudes, i n'hi ha unes altres que són pues, novells noves que jo inclús desconeixia.
És que trobo que ara que he pogut consultar llibres d'aquells que el tens molt de temps a la tauleta de nit, no? I l'obres per qualsevol pàgina i ja t'estàs una estona llegint-lo, no?
Sí, jo crec que qualsevol balagueri, que vulgui conèixer coses de Balaguer, diu, bueno, a veure, enceto, obre la pàgina, la que vulgui. I diu, què va passar? Pues aquesta informació, ara dic, Lluís Muixí, un dels pastissers de més prestigi a nivell nacional i internacional. Carai, Lluís Muixí, lo conec, però no sé en profunditat què ha fet. Llegeixo, quan he acabat, punt, ja he acabat aquesta història, que m'ha durat 4 minuts i puc passar a continuar parlant amb personatges o me'n puc anar. Sí. Fa 30 anys, a Balaguer, volíem fer un tren que anava de Bilbao fins a Barcelona i que passava per Balaguer. M'enganxo una altra vegada.
Sí, és fantàstic perquè pots estar-te eternament consultant-lo.
Si vols llegir... Poc estona o molta estona, la que et sembli.
Quina és la metodologia que segueixes, Joan, a l'hora d'encarar un nou treball?
La metodologia, inicialment, el que fa és intentar primer mirar a veure si aquesta notícia, que jo em sembla que és curiosa, és prou curiosa perquè interessi el lector. La segona és que tingui entitat, és a dir, que tingui pes suficient per dir és notícia. Després, automàticament, he tingut molta sort. Jo avui voldria ficar en valor a dues institucions balaguerines. En ficaria tres, mira. Ja ficats així generosos, en fico tres. L'una és la biblioteca.
Hombre, no, moltes gràcies.
Sí. Ho dic per tu perquè amb la coneixença que tenia amb la Montse com a Juncosa, sé que esteu fent un treball extraordinari d'un fons local. Teniu un fons local que jo crec que els balaguerins desconeixen, que és magnífic per consultar.
Sí, potser l'hauríem de donar a conèixer una miqueta
sí.
més, sí que és cert.
Perquè jo a casa tinc molta informació, jo tinc, per exemple, totes les revistes antigues, i penso, què em faig de tantes revistes? Però si les teniu vosaltres, si estan totes documentades, hi ha molts llibres. Aleshores, he tingut molta sort de tindre aquest fons local que teniu vosaltres a la biblioteca, i això serveix per molt. A la biblioteca teniu, a més de totes les altres coses, aquesta, i als balaguerins els interessaria en molts moments per conèixer coses de Balaguer, venir, agafar i aprofitar aquest fons. I després a l'arxiu, que l'arxiu el tenim aquí com un edifici que no sabem cap... L'arxiu té digitalitzades totes les revistes balaguerines de principis de segle.
Sí, tant, encara en té més fons local.
Té més fons local, té fotografies antigues, i per tant allí jo he estret gran quantitat d'informació. I tot el que es fa a nivell cultural entre biblioteca i arxiu té la transmissió, jo diria, la visualització exterior del museu. El museu de la cultura, de l'arqueologia, de la cultura, de la pintura i tot, és la que dona, potser, la imatge, no? Vosaltres feu un treball més de recerca interna i de treball de catalogació, i l'altre és de visualització. I, per tant, vull ficar en valor aprofitant el programa i no vull fer-te la pilota.
molt agraït,
sí,
molt agraït.
Que la biblioteca, l'arxiu, i en aquest cas han sigut les dues institucions que m'han servit molt en la meva metodologia de treball, i els hi dono les gràcies, i ho faig públicament i ho faig també a nivell de llibre.
Moltes gràcies a tu, molt agraïts. Com viuràs aquesta jornada de Sant Jordi?
Bé, inicialment tenim la presentació el dia, la vigília, el dia 22, a les 8 del vespre, a la sala d'actes de la Paeria, on hi haurà la presència del Francesc Guillaumet, el director del diari La Mañana, ens acompanyarà el Jordi Ignasi Vidal, i seré jo també. Intentaré que aquesta presentació sigui una mica àgil i, a més, tindrà un fons audiovisual que ja estic preparant, I després de la presentació, jo estic convençut que aquell llibre agradarà.
I tant.
Estic convençut. I,
I
aleshores, doncs, el dia de Sant Jordi, aprofitaré per anar a l'espai que heu organitzat, passejar-me, si algú que té interès a que li signi el llibre, li signaré amb molt de gust, i viure amb intensitat el que és aquesta jornada, que per mi és clau. El Sant Jordi per mi és la festa major de la cultura, la festa major de Catalunya, la festa major
sí,
de Balaguer,
clar,
en aquest cas.
Sí, és una festa tan nostrada.
Sí, i per tant l'intentaré viure amb la màxima intensitat.
Evidentment, recomanem el llibre Curiositats de Balaguer d'abans i d'ara, però si ens haguessis de fer alguna altra recomanació d'algun llibre o d'algun autor que per tu sigui imprescindible,
Jo ara en aquests moments em trobo amb la disjuntiva de que a nivell de Balaguer hi ha hagut un ventall d'autors de presentació.
És impressionant.
I aleshores jo no voldria deixar ningú, ni voldria recomanar només un llibre, sinó que jo recomanaria que aprofitar aquest moment
per llegir autors locals
de Sant Jordi, perquè s'ha donat aquesta circumstància i això dona un valor afegit a Balaguer culturalment, de que tinguem autors locals. Moltes vegades anem a buscar llibres d'altres autors, que està bé, i d'autors consagrats, però aquest any que tenim autors balaguerins, jo demanaria a tots els balaguerins que a l'hora de comprar que prioritzin. Fiquin com a objectiu, jo llegiré des d'un llibre com el que ha escrit en Josep, que pot ser a nivell infantil i pot interessar...
És juvenil.
És juvenil, infantil, juvenil, té d'allò, fins a altres novel·les que s'han escrit, com llibres de rutes i itineraris per la natura. És a dir, tenim un ventall important i, per tant, els recomano a tots.
Doncs fantàstica recomanació d'aquests autors locals, que ben aviat també els tindrem tots a la biblioteca, que es podran consultar. Recordar als nostres oients que aquesta diada de Sant Jordi podran trobar el llibre d'en Joan Arjona, Curiositats del Balaguer d'abans i d'ara, a totes les llibreries i parades de la ciutat, oi, Joan?
Sí, sí, jo m'he encarregat d'anar personalment a totes les llibreries, alguns estancs que també venen llibres locals, i per tant, a partir aproximadament, jo calculo que a partir del dia 20, hem fet un preu especial perquè crec que aquest llibre el que necessita és difusió i que la gent balaguerina que els interessa conèixer coses de la ciutat i per reconèixer, per descobrir, per estimar, l'han de tindre a un preu assequible, i després de Sant Jordi mirarem a veure per equilibrar una miqueta l'economia, perquè aquest llibre, tu estàs comentant adés, és un llibre que l'edito, l'autodito, l'he dissenyat, l'he maquetat, l'he redactat i no el vaig a vendre perquè no tinc autorització per ficar-me amb la venda de llibres.
Moltes gràcies, Joan. A reveure, molta sort i molts èxits amb Curiositats del Balaguer d'abans i d'ara i amb tots els teus projectes futurs, i sempre és un plaer conversar amb tu.
Gràcies a vosaltres i gràcies per la feina que feu amb aquest programa.
Moltes gràcies.
Va de llibres.
I fins aquí el programa d'avui. Recordeu que aquest programa el podeu tornar a escoltar al podcast de la ràdio i també a l'Spotify. Com és habitual, ens acomiadem amb una cançó, Cotó, el segon avançament del que serà el nou disc dels catalans Mishima. Recordar-vos abans de finalitzar, però, que aquest dissabte, diada de Sant Jordi, farem una edició especial del programa Va de Llibres, amb dues tertúlies, una amb bibliotecàries de la província de Lleida i l'altra amb escriptors locals.
atrapades pel motor. Un lloc de comejant cavallera s'adona en piradissa d'un fil que em vol cosir el cor. Atrapada pel motor. Atrapada
pel cotó, atrapada.